El Festival de Cinema de Sitges, que acaba diumenge, impregna les estrenes d'aquest cap de setmana a les sales cinematogràfiques i a les plataformes també. Així que el cinema d'aquest divendres 17 d'octubre comença i acaba amb terror. Des de Sitges ens arriba Good Boy. Good Boy ha estat qualificada com l'últim fenomen viral del cinema de terror. Sens dubte, és una de les experiències més originals del terror recent, perquè és una pel·lícula de terror, però explicada des del punt de vista d'un gos. Això explica que el tràiler no hem sentit ni una paraula. El Festival de Sitges ha dividit la crítica. Aquesta és la trama. Un gos lleial es muda a una casa rural amb el seu amo Todd. Allà descobreix forces sobrenaturals que guaiten a les ombres. Mentre fosques entitats amenacen el seu company humà, el valent cadell ha de lluitar per protegir-lo. La pel·lícula recorda inevitablement els dibuixos de Galles, el gos covard, però en la seva versió més fosca i realista. Tothom coincideix. Indy, que és el gos, es menja la pantalla. Sense cap diàleg, més enllà d'algun lladruc, aconsegueix transmetre por, confusió i amor amb una naturalitat, diuen, impressionant. Tota la pel·lícula descansa sobre la seva interpretació i la veritat és que aconsegueix sostenir-la. De fet, arran de l'estrena hi ha veus que demanen que es creï un Òscar per als animals. En una picada d'ullet visual molt enginyosa, els humans apareixen només de cintura cap avall, com en els dibuixos animats clàssics, reforçant la idea que aquesta història pertany al punt de vista del gos. Què hi diu Fotogrames? Doncs que el millor de la pel·lícula, el millor d'aquest Good Boy, és, sens dubte, Indy, el millor actor gos des d'Anatomia d'una caïda. I el pitjor, sempre segons Fotogrames, que no hi ha més idees després d'aquesta gran idea. La segona estrena destacada del cap de setmana és Un simple accidente.
آدم ربایی جرم کمی نیست، اونم یه مأمور اطلاعاتی.
اقبال پا قشنگه، یادتون من؟ مریض!
خدا تا الله این کخته پوشم هم نخورده.
شما ببینید خودشه یا نه؟
فکر نمی کردم خودتو اینجوری اسیر بکنی. ببین ما قاتل نیستیم.
مطمئنی خودشه؟
نه.
که پاگو را زر آورده اینجا
پنج سال صبح تا شب تو خواب و بیداری دارم با چشم بسته دست میکشم رو پاس
ماشین چه خبره؟
آقا حالا چیز خاصی نه؟
Malgrat no entendre la llengua, l'atenció és ben present. L'iranià Jafar Panahi, director i guionista, torna a encertar-la amb una pel·lícula feta amb els mitjans mínims, cosa que es nota, per exemple, en unes escenes nocturnes massa fosques, però que mostra els horrors del fanàtic règim dels ayatolàs i la temptació de venjar-se de tortures i vexacions amb la mateixa moneda. El cineasta, que es va emportar la Palma d'Or al Festival de Cannes per aquesta pel·lícula, lliura un film compromès i humanista que sap transmetre idees, sense caure en el ressentiment o la demagògia, i que és pur cinema. El darrer pla, sense paraules, és molt i molt potent. El que comença com un simple accident desencadena una sèrie de conseqüències cada vegada més grans. Comença així. És de nit, Iqbal condueix per una carretera mal il·luminada, l'acompanyen la seva dona embarassada i la filla de tots dos, una nena. Accidentalment atropellen un animal. La voluntat de Déu, diu la dona. Déu no té res a veure amb això, replica la nena. El cas és que l'automòbil s'espatlla i han de demanar ajuda en un magatzem. I Vahid, que hi treballa, creu reconèixer en Iqbal l'home que el va torturar anys enrere. L'endemà al matí anirà a buscar-lo, el segresta i el porta al desert amb intenció de matar-lo. Però sorgeix el dubte i buscarà altres víctimes que corroborin si és ell o no. La troca es va enredant de mica en mica i entre els implicats n'hi ha algun més exaltat que un altre. Diuen que la història atrapa des del principi per la narració que combina el drama amb el suspens, amb punts de comèdia, d'humor absurd, com és la vida mateixa. La seva fotografia, com sempre, és propera al documental. Els actors no defrauden, cadascun interpretant diferents personalitats, tots torturats en el passat per el protagonista, per Iqbal. A tall de metàfora, a l'espectador se li plantegen reflexions interessants i profundes sobre fer justícia pel teu compte, sobre la clemència, sobre el fet de conviure amb la ràbia d'uns esdeveniments molt forts succeïts anys enrere i sobre la fragilitat de l'ésser humà. I una altra estrena que arriba a les grans sales de cinema, La deuda.
La fecha señalada para el desahucio es dentro de una semana.
¿Qué vamos a hacer?
Es tu casa y nadie te la va a quitar.
¿Cómo vas a conseguir ese dinero en una semana?
Tú confías en mí.
¿Cómo va con eso?
Complicado.
Confía y disfruta.
Todo sucede cuando tiene que suceder.
¿Qué necesitas?
Dinero.
Todos necesitamos dinero.
Se me da bien conducir.
Si el coche no llega a la dirección señalada o abres el maletero en algún momento, ni tú ni los tuyos volveréis a ver la luz.
Tengo que hacerlo. Llevo un tiempo queriéndote contar algo, pero no he podido.
¿Qué pasa?
Buenos días, señora. Policía.
Entonces ya no son tan buenos días.
Necesito salir de aquí. Una persona mayor depende de mí.
¿Cómo que no está?
Nunca se está preparado para perder a alguien que quieres.
Necesito que me ayudes.
¿No crees que ya me has molestado bastante? Es que ya no tienes dónde agarrarte.
Deme 24 horas más o le juro que le arruino la vida.
Lo que tengas que decirle me lo dice a mí. Te ahoga.
¿Me podéis adelantar el dinero que necesito?
No te deja respirar.
¿Dónde está?
La deuda és un drama escrit, dirigit i protagonitzat per Daniel Guzmán, amb Rosario García, Itziar Ituño, Luis Tosar i Susana Abaitua. Lucas i Antònia, una dona gran, conviuen en un modest pis al centre de la ciutat. Tot i les seves dificultats econòmiques, tots dos afronten la vida amb humor i molt d'afecte. La seva vida transcorre plàcidament fins que un fons d'inversió compra l'edifici i es veuen obligats a abandonar el pis. Lucas intentarà aconseguir els diners necessaris per evitar la pèrdua de l'habitatge, iniciant una fugida endavant de difícil retorn. Aquest thriller dramàtic advoca pel realisme i la humanitat dels personatges, allunyant-los de possibles clichés i dedicant temps a conèixer-los i a fer-los propers a l'espectador. Crida l'atenció l'elaborat guió escrit pel mateix Guzmán, que sense precipitacions innecessàries presenta un tipus normal que es va enredant més i més en decisions arriscades que li comportaran complicacions de les quals serà complicat sortir-se'n. Destacar que poques vegades es mostra en pantalla gran una relació tan tendra com la que hi ha entre aquests dos personatges, els quals no uneixen llaços de sang però que traspuen un efecte materno-filial tan fort com si fos així. Són dues persones d'edats molt diferents, un home de mitjana edat i una àvia, però que comparteixen una història i ell li vol tornar amb ella tot el que li ha anat donant amb sentit de l'humor i afecte. La Deuda s'ha filmat a Madrid, està rodada amb ofici, ritme, inclou alguna escena d'acció molt meritòria, com la de la persecució automobilística pels carrers del barri de Cuzco. I encara que és reconfortant el comportament del protagonista en els seus esforços i aquest afany per redimir-se, també surt, també hi ha aquest ignot esdevenir de la vida tan imprevisible i no s'evita que la història acabi agafant un marcat biaix fatalista. Una altra estrena del cap de setmana és La vida de Chuck.
Si miras el cielo nocturno, este puede contarte cosas sobre tu futuro. No te miente. Es así de puro. Quizá veas más de lo que te gustaría. Pero si tienes corazón, te queda esperanza. Y tú tienes un gran corazón.
El mundo, Chuck. Todo lo que te ha encantado. Todo lo que ves.
La vida de Chuck és l'original adaptació d'un relat de Stephen King de ritme impecable, narrat en tres actes, començant pel final i tirant enrere. En primer lloc, se'ns presenta un escenari distòpic i apocalíptic amb catàstrofes naturals i la caiguda d'internet que semblen anunciar la fi del món imminent. La situació inspira persones com el professor Marty a reprendre el contacte amb éssers estimats, com la seva ex, una infermera. A tots dos els impacta una curiosa campanya publicitària que dona les gràcies a un tal Chuck pels seus 39 anys. En el segon acte coneixem Chuck, que en aparença tan sols és un comptable gris. I finalment, en el tercer acte el seguim quan era jove i vivia amb els seus avis desenvolupant la seva passió favorita. El cineasta Mike Flanagan és molt solvent adaptant els relats del mestre del terror Stephen King. Per això he trobat la fórmula més eficaç per explicar aquest conte de fades subliminal protagonitzat per un comptable estrany. Tot i que l'estructura inicial desconcerta una mica, la determinació de numerar els actes de l'últim al primer deixa pistes sorprenents sobre la veritable naturalesa d'aquest home, de Chuck, que apareix a les tanques publicitàries, a la televisió i a la ràdio. Flanagan ha comptat amb un amplíssim repartiment en estat de gràcia. Els tres actors que fan de Chuck en diferents edats, Tom Hiddleston, Jacob Tremblay i Benjamin Page, que ho fan molt i molt bé, diuen les crítiques, al igual que Chiwetel Ejiofor, el professor, i Karen Gillan, la seva ex. Maldita suerte també arriba a la gran pantalla.
Macao, la capital mundial del juego. Aquí, el príncipe de los juegos te puede cambiar la vida en un solo instante. Me llamo Doyle. Lord Doyle.
Señor Riley. Robaste un dinero considerable a mi cliente.
He cometido errores. ¿Y quién no?
Tienes 24 horas.
No soy un delincuente.
Le robaste ese dinero a una pobre anciana.
No más préstamos.
Espera, espera. Me encuentro en un aprieto, la verdad.
Solo eres un chaval irlandés majo de clase obrera, superado por la situación.
Pronto ganaré mucho. Y cuando gane, liquidaré todas mis deudas y también las tuyas.
Lo que yo veo es a un hombre alejado de cualquier redención.
El director de Conclave estrena ara Maldita Suerte directament a Netflix, però a diferència de la seva predecessora, no sona per rebre guardons. És un thriller que adapta la novel·la homònima de Lawrence Osborne, en la qual el ludòpata Lord Doyle, interpretat per Colin Farrell, s'amaga a Macau, passant els dies i les nits als casinos, bevent sense mesura i apostant els pocs diners que li queden. Ofegat per uns deutes enormes, de cop rep un salvavides de la misteriosa Dao Ming, a càrrec de Fala Shen, una treballadora del casino que té molts secrets. Darrere dels seus passos hi ha Cynthia Bleed, la Tilda Swinton, una investigadora privada decidida a enfrontar-lo amb tot allò del que fuig. Mentre Doyle intenta aferrar-se a la redempció, els límits de la realitat comencen a enfonsar-se. Segons Fotogrames, el millor és l'entrega de Colin Farrell i la magnètica ambientació a Macau, i el pitjor, que no aconsegueix escapar de la successió de fets casuals. Un plat fort del cap de setmana és, sens dubte, Caza de Brujas.
Todos los de tu generación tenéis miedo de decir algo incorrecto. ¿Cuándo ofender a alguien se convirtió en un pecado capital por excelencia?
Tal vez fue en la época en la que tu generación empezó a meternos a todos en el mismo saco.
Sentir vergüenza de mostrarte tal como eres es una bobada.
Una bobada.
Eliges a tus amistades porque te adoran. No porque hayan hecho ningún mérito por su parte.
Maggie es brillante.
¿Ah, sí? ¿O es ella la que piensa eso de ti? Hank está obsesionado contigo.
Somos amigos y siempre lo seremos.
Adelante. ¿Has hablado con Maggie?
No, no he ido a clase y tampoco me ha llamado.
Tengo que hablar contigo.
¿Vale?
Hank me acompañó a casa. Dijo que nos tomásemos la última y le dije que vale. Ya le conoces, todo el mundo adora a Hank.
¿Qué dices que pasó?
Se pasó de la raya.
¿Pero qué pasó exactamente?
Dirigida per Luca Guadagnino, Julia Roberts, Ayo Edebiri i Andrew Garfield. Una professora universitària, Alma, a qui interpreta Julia Roberts, es troba en una cruïlla personal i professional quan la seva estudiant estrella acusa un dels seus companys de feina i amic proper d'agressió sexual. A aquest conflicte se sumen altres: la protecció del prestigi acadèmic, els silencis de l'amistat, el dubte moral que acompanya saber la veritat, allò que se sap, allò que es presumeix i allò que s'amaga. Caza de Brujas és una història creada per generar polèmica i debat entre els espectadors, però des del punt de vista de la diversió i el joc. El realitzador italià s'enfronta a l'era post-MeToo per analitzar aquest moviment i les seves conseqüències. Una anàlisi que, sens dubte, està pensada per generar controvèrsia entre els espectadors. Una crítica atrevida en la qual els actors han de donar vida a aquests personatges complexos, enrevessats i plens de matisos. El guió escrit per Nora Garrett en el seu debut com a guionista és agut i intel·ligent, i, a més, no intenta convèncer l'espectador del seu punt de vista o argument, sinó que deixa la història oberta perquè siguem nosaltres, espectadors, qui en traiem les pròpies conclusions. Segons E. Cartelera, és una pel·lícula ambiciosa i digna de debat, però que no aconsegueix fer justícia a tot l'espectre del patiment, la tensió i la responsabilitat que proposa. Diu que és cinema que fa pensar molt, però que se sent poc. Una història propera a Woody Allen, també, de fet, en els crèdits inicials. Guadagnino li ret homenatge. En definitiva, que Caza de Brujas planteja una fosca entrada al món de les mentides, els enganys i el passat que torna a la superfície, on la veritat mai sembla la mateixa, segons qui l'expliqui, i on s'han de prendre decisions tràgiques per al futur dels protagonistes, que veuran com les seves vides canvien per sempre. Ben diferent és Sujétame el cubata.
Que no quiero decir que sea feo, ¿eh? Pero que me da la impresión de que cuando te vas a masturbar, la mano te hace la cobra.
Estás tú para hablar con esa cara de hámster que tienes.
¡El bar va mal! ¡Tenemos que venderlo!
Soy Ricardo Valdemoros, trabajo para Hacienda.
Tengo que pagar 120.000 euros en 15 días.
Para vos es muchísimo más importante ese bar que tu propia familia.
Debió haber forzado a congelarle su cuenta bancaria y la de su mujer.
Podríamos hipotecar su piso.
Podría firmar solo yo.
Su mujer también tiene que firmar.
Tienes que pasar por Paula. Firmas, pagamos la deuda y aquí no ha pasado nada.
Te puedes cargar tu matrimonio.
¡Vamos, carajo!
Al carajo nos vamos.
Aquí pone que nació en Córdoba.
¡Ole, Córdoba! ¡Viva la mezquita!
Argentina.
Protagonitzada per JJ Vaquero, el film explica la història gairebé real d'aquest còmic i la seva lluita per salvar del tancament el seu mític bar El Erizo, on han actuat alguns dels millors còmics i monologuistes espanyols. Dirigida per Fernando Aillón, compta amb el seu repartiment amb Patricia Conde, Goyo Jiménez, Fernando Albizu, Carolina Noriega, Nadia Torrijos i Jorge Cremades, a més de les col·laboracions especials d'Anna Morgade, Dani Rovira, Luis Piedraita, Àlex Dávila o Patri de la Font. Així la trama arrenca amb JJ Vaquero, interpretant-se a si mateix i fent l'impossible per salvar el seu bar, El Erizo, d'amagat de la seva dona, embolicant en un pla esbojarrat els seus amics, els còmics. El que no imagina Vaquero és que qui podria posar el cartell d'estraspassa és la seva pròpia dona. Pel·lícula que és un homenatge a l'amistat i al bar de barri, plena de situacions divertides i que reflexiona també sobre el poder terapèutic de l'humor en moments complicats. I com us hem promès, acabem amb terror. L'última recomanació és Exit 8.
One night.
Després de passar pels festivals de Cannes i també de Sitges, arriba als cines espanyols la nova pel·lícula del japonès Genki Kawamura, de 100 Flowers. L'adaptació d'aquest videojoc de culte ja està tot un èxit al Japó, on ha recaptat més de 28 milions de dòlars. Basada en el videojoc The Exit 8, la pel·lícula segueix una persona atrapada en un bucle en una estació de metro on ha de trobar la sortida número 8. Les regles per trobar-la són fàcils. No pot passar per alt res fora del que és normal i només pot avançar quan no hi hagi cap anomalia a la vista. Cada moviment implica tensió i risc, convertint la fugida en un desafiament psicològic extrem. La pel·lícula busca ser fidel a l'essència del videojoc, recreant amb precisió els claustrofòbics escenaris i aquest pertorbador univers que caracteritza The Exit 8. El creador del joc, de fet, ha dit que està entusiasmat amb l'adaptació i destaca que, encara que el títol no té una narrativa tradicional, confia que la pel·lícula respectarà aquesta atmosfera única i opressiva. Tant si coneixeu el videojoc com si sou amants del cinema de terror, Exit 8 val la pena perquè no és ni tan sols la típica pel·lícula de terror que esperaríem del Japó. Cinta terrorífica, minimalista, surrealista i inquietant que està destinada a ser pel·lícula de culte. Aquest diumenge acabarà la 58a edició del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Sitges, després de 10 dies carregats de projeccions, homenatges i retrobaments. I divendres vinent, el Miquel Felipe ens explicarà tot plegat de primeríssima mà.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 2:15.
Repassem les notícies del Penedès en xarxa. L'Alt Penedès continua creixent gràcies a la migració, amb una població cada cop més envellida i amb la taxa d'atur més baixa des del 2007. La Mancomunitat Penedès Garraf ha presentat una nova edició de l'anuari d'indicadors socioeconòmics. De l'anuari se'n desprèn que entre el 2018 i el 2024 la població a l'Alt Penedès ha crescut de 108.122 habitants a 114.189, el que suposa gairebé un 6%. Aquest creixement és sostingut i ve arran de la migració, mentre que la població cada cop està més envellida. Aquest envelliment de la població també suposa nous reptes a curt termini a nivell de polítiques socials i sanitàries. Avinyonet del Penedès estrena contenidors intel·ligents per millorar el reciclatge. A partir del 4 de novembre, Avinyonet del Penedès és un dels municipis que posarà en marxa un nou sistema de recollida de residus amb contenidors intel·ligents amb l'objectiu d'augmentar els índexs de reciclatge i reduir la fracció resta. El nou model, que forma part d'un projecte de la Mancomunitat Penedès-Garraf que inclou 22 municipis, incorpora contenidors amb tancament electrònic que només es podran obrir amb un clauer identificatiu o mitjançant una aplicació mòbil. Les fraccions reciclables es podran llançar cada dia, mentre que la resta només es podrà dipositar els dimecres i diumenges. Els comerços i equipaments municipals disposaran d'un servei porta a porta específic i la ciutadania rebrà un kit de reciclatge amb cubell i bosses compostables durant el repartiment de materials que finalitzarà el pròxim 23 d'octubre. La implantació s'acompanya de la creació d'una oficina de sensibilització ambiental i de la campanya Donem vida als residus. Les pròximes sessions d'aquesta campanya seran els dies 22 i 24 d'octubre. Sant Cugat Sesgarrigues viu també la seva Festa del Most aquest cap de setmana. A les 6 d'avui es programa un taller participatiu per pintar el mural Sant Cugat t'espera a la tornada, a l'entrada del poble. A les 8 hi haurà el pregó a càrrec de Marta Pasqual, viticultora local, a la Parra del Cafè, tot seguit sopar de brasa, i a les 10 concert acústic amb Leila Covers. Per dissabte a les 12, presentació de la Sant Cutrell 2026 i a continuació sessió de vermut amb vinils amb Arnau Sabater. A les 6 de la tarda, a la plaça de l'Església, correfoc amb el Saxot, els petits sexes foc i colles convidades. A 9:15 a la Parra del Cafè, sopar de brasa, i a 10:15 de la nit, concert acústic amb Five Band i després DJ Cron. I per acabar, diumenge, d'11 a 12:15, passejada guiada per la història del municipi, començant la ruta al forn Exposició Rural. Al migdia, a la plaça de l'Església, es presenta la renovada colla gegantera Els Titots i, tot seguit, sardanes amb la Cobla Catània i vermut popular. Calafell recapta un total de 3.320 euros per la lluita contra el càncer. Calafell va córrer i va remar contra el càncer. Els llaguts de Calafell van organitzar la jornada solidària Onades de Coratge per recaptar fons per la lluita contra la malaltia. En total van recaptar 2.000 euros en una jornada que uneix salut, esport i solidaritat. Llaguts de Calafell ja organitza activitats de rem dirigides a dones que han passat per un tractament oncològic en totes les seves fases. Destaquen que el rem és un dels esports més indicats. També aquest cap de setmana s'ha celebrat l'històric Trail Calafell, una prova que recorre per diferents punts del patrimoni local i que pot cobrir-se corrent o caminant. L'objectiu principal era recaptar fons per la lluita contra el càncer. Enguany la recaptació es destina a l'Associació Penedès contra el Càncer i en total s'han ajuntat 1.320 euros.
Penedès en xarxa.
Al Penedès en xarxa ens agrada fer difusió dels valors patrimonials que té el Penedès. Ho fem a través de diferents moments i espais. I els divendres, amb aquesta secció Territori Penedès. Avui parlant d'un exemple d'arquitectura romànica que tenim a casa nostra, la capella de Sant Cugat del poble de Moja.
Territori Penedès.
Avui a Territori Penedès tornem a Moja per conèixer un petit tresor del seu patrimoni i també del conjunt del Penedès. La capella medieval que encara avui s'alça com a testimoni silenciós de segles d'història. Aquesta capella, dedicada a Sant Cugat, es remunta a l'època medieval i forma part d'un moment en què l'església era molt més que un espai de culte. Era també centre de vida comunitària, lloc de trobada i referència espiritual. Les primeres referències documentals daten del segle XI, moment en què la marca del Penedès era frontera i els pobles s'articulaven al voltant d'aquests temples que donaven cohesió i seguretat. Des d'aleshores, la capella ha vist passar generacions senceres amb les seves celebracions, els seus moments d'alegria i també episodis difícils que formen part de la memòria col·lectiva. D'arquitectura senzilla, però d'un gran valor històric, conserva elements romànics com l'absis semicircular, la coberta de pedra i els murs amb carreus vistos que li donen un caràcter auster i harmoniós. Aquesta simplicitat no li treu bellesa, sinó que la connecta amb l'esperit pràctic i profund de les comunitats medievals que la van aixecar. La seva dimensió reduïda i la proximitat amb el nucli urbà la feien accessible per als veïns i veïnes, que hi acudien no només per a les celebracions religioses, sinó també per a actes comunitaris que reforçaven els llaços socials. Al llarg dels segles, la capella ha estat restaurada i adaptada diverses vegades, però sempre mantenint la seva essència original. Avui, més enllà de la seva funció religiosa, que ja no exerceix, es pot visitar com a element patrimonial que explica com era la vida quotidiana a Moja i a moltes altres poblacions del Penedès en plena edat mitjana. Ens parla de la importància de la religió en l'organització del poble, però també del valor de la tradició i la identitat col·lectiva. En aquest capítol entrarem en aquest petit temple per entendre la seva història, el seu paper en la vida del poble i, sobretot, la importància de conservar-ho com a part viva de la memòria de Moja i de tot el territori penedesenc.
Territori Penedès.
Soc Josep Tormiralles, soc veí del poble de Moja, pertany al grup de recerca de la memòria històrica de d'Olèrdola i aquí doncs som un grup de persones que treballem per donar a conèixer els espais importants del que pensem que són el nostre municipi. No tan sols espais, sinó també doncs totes aquelles persones que en un moment determinat doncs van fer alguna cosa que pensem que és singular pel nostre municipi. Que va dient que una de les tasques o una de les coses que vam fer doncs va ser estudiar o intentar investigar una miqueta el que seria la capella de Sant Cugat de Moja, una capella doncs, que, evidentment, conjuntament amb la Torre de Moja i el sindicat, poder ser els tres elements més representatius d'aquest poble. És una església romànica, hem de tenir-ho clar, vull dir, és una església petitona, que al principi era d'una sola nau, amb un absis, després s'hi afegeixen dues petites capelletes al costat, estem parlant ja de 300 o 400 anys després de la construcció, se li afegeix l'espadat de dalt, on hi ha les campanes, o sigui, era una capelleta petitona, suficient, imagino, per la quantitat de persones, no? Sí que és cert que tenim ja notificacions des del 1700 que quedava petita per tota la població que hi podia haver al poble, eh? Però bueno, per això és un altre tema. A dintre, doncs, és típica romànica, austera. Sí que realment quan es va fer la restauració dels Amics de l'Art Vell es va arrebossar d'una manera potser diferent, una manera que potser no seria la més adequada, però que va provocar doncs, que avui la tinguem perfectament conservada i que realment doncs, pugui fer un ús i que no té cap problema estructural. Té un absis a darrere amb un petit altar i potser la més característica és que té un taüt amb dues mènsules que la subjecten. A darrere de l'absis també hi ha unes mènsules que demostra l'antiguitat, demostra que pràcticament aquestes mènsules es construïen al segle XI per la característica, són unes mènsules molt... No estan molt ben treballades, per dir-ho d'alguna manera, però que són característiques d'aquesta època. I aquest taüt podem probablement sigui del gòtic, del gòtic barroc. Hi ha també algun escrit on diu que a l'època del francès potser el van saquejar. No se sap ni el que podia haver ni el que podia deixar d'haver. I poca com és, hi ha una pica baptismal que sí que és molt antiga, no està datada, s'hauria de fer doncs, un estudi més complet per saber de quina època és, però és la típica capella romànica doncs molt, molt simple, però que té aquest encant de precisament d'aquest espai tranquil i sossegat, no? Amb una sonoritat també molt bona, típica d'aquella època, no? Vull dir, després es van fer les modificacions que pertoquen i adosar-la a el que seria l'església gran. Però la capella és realment bonica de veure, és bonica de veure tant per la part exterior com a la part interior, i ara en aquests moments, doncs, degut al llibre que vam fer, doncs, conté una exposició de l'evolució de la construcció de l'església vella i algunes de les petites modificacions que es van fer en el seu moment d'aquesta capella. Bueno, aquí el culpable és el Pere Mitjans, que va ser un pregoner que vam tenir al poble de Moja, doncs, que es va posar a la dèria, doncs, que la capella aquesta havia de tenir exposició al públic durant uns dies determinats a l'any. I ell es va oferir, doncs, com a voluntari per poder fer. Això va provocar, doncs, que fes moure, per exemple, el grup de l'Ateneu i que ens provoqués, doncs, fer una petita història per poder donar als visitants en aquell moment. Arrel d'això es va produir els 150 anys del centenari de la construcció de l'església, que també va provocar que el grup de recerca, doncs, fes un llibret sobre aquesta construcció, el perquè d'aquesta construcció. A partir d'aquí, aquesta recerca va donar, doncs, unes troballes que ens van sorprendre fins i tot a nosaltres. Vam trobar els planells del Jeroni Granell, els planells de la construcció, vam trobar uns planells antics que explicaven com era la plaça de l'església anteriorment a la construcció d'aquestes, amb una planimetria molt ben feta, i que ens donava a entendre com podia ser antigament el poble de Moja, no? En aquest cas només era de l'església, però sí que ja ens donava a entendre el que seria la casa gran, que se'n deia la casa de la marquesa de Moja, el que seria la torre on estaria ubicada, i les entrades i sortides que podien haver en aquesta plaça, que eren diferents de les que tenim actualment, no? Tot això, doncs, va provocar que hi haguessin una sèrie de planells. Vam trobar documentació també al bisbat on certificava quin era, doncs, el dia de la consagració de l'església, com es va consagrar, qui va venir a consagrar, amb una documentació que també vam ajuntar. Vam trobar la documentació dels amics de l'Art Vell on deien que havien vingut a fer aquesta, doncs, diguéssim, aquesta restauració. I, bueno, i això que comentava de l'amic Montaner, doncs, amb uns planells, uns dibuixos fets a mà d'una qualitat increïble, que, doncs, vam pensar que tot això s'havia de publicar i que havíem de retenir, no? Això es publica en el llibre, i el que, doncs, va després demanar a la parròquia era la possibilitat de fer una exposició, que se'n van encarregar ells mateixos, una exposició assessorats una miqueta amb el text pel grup de recerca, que, doncs, ve a explicar una miqueta quina va ser aquesta evolució d'aquest espai d'aquí, i que, bueno, que és, pots visitar-la encara, em sembla que és permanent, no, que jo sàpiga, doncs, el Pere del que fa precisament és explicar al visitant que vulgui venir, doncs, una miqueta el que va esdevenir això, a més de fer-los una petita ruta pels espais de fora i per l'espai de dintre.
Soc el Pere Mitjans de Moja, de tota la vida. Aquesta colla m'estan preguntant una mica d'informació sobre el motiu de les meves visites que tinc oberta per la gent que ve a fer les visites a la capella. I tot va començar, pues, senzillament, el Pere, que sóc jo, vaig per la festa major de Sant Jaume, que és la nostra festa major de Moja, el dia allà al jardí vaig fer el pregó de la festa major. I dic, carai, dic, el dia de la festa major, dic, la capella tancada, jo que sóc fill del poble, que també he sigut escolar i tal, dic, com és que pot ser això? Dic, bueno, vam acabar la festa major, i un dia que vaig poder parlar amb els senyors del Consell Pastoral, els hi vaig dir, escolti, com és que el dia de la festa major? Diu, mira, Pere, el mossèn i la colla del Consell em va dir, diu, mira, Pere, aquí tens les claus, diu, i obre com vulguis. Dic, ah, doncs moltes gràcies. I jo, doncs, a partir de llavors, si era la festa major el 25 de juliol, jo l'hi vaig obrir octubre, novembre, vaig començar a obrir. i llavors vam decidir al final d'obrir el primer i segon diumenge de mes. De 11 a 1 vam continuar fent-ho perquè a la 1 el mossèn fa la missa i llavors ell no vol que hi hagi visites. De totes maneres, el dia de Sant Jaume no es falla. El dia de Sant Jaume el Pere obre i té visites. Encara que sigui el dia de Sant Jaume, sigui gent de fora, sigui gent de casa, venen a veure el Sant Jaume. Jo quan els hi explico amb la gent tinc uns fulletons que el senyor Josep Tor m'ha fet uns fulletons, m'ha fet la història, m'ha fet la manera de l'arquitectura com és, la història de la capella, i aquests fulletons els hi presento amb tota la gent quan ve a la visita. A veure, és gòtica, és super romànica gòtica, és super antiga, estem parlant del segle X. Llavors, sobre el segle XI-XII es va fer ampliació de les dues capelles que hi ha al costat. O sigui, la capella era una nau principal. A mi el que m'impressiona més és l'absis. I més vist per fora, que per dintre és maco, no? Però per fora té un encant molt maco. Després, a dintre de la església també hi ha un sarcòfag, que realment tots aquests nois de l'Ateneu Mogenc, de la història de la recerca històrica de Moja, també han anat buscant documentacions, però, esclar, totes aquestes capelles, jo crec que eren puesto de pas de la gent. O sigui, que no tenien ni porta. Jo, per mi, era la gent que anava amunt i avall passant per la Via Augusta. Mira, anem a la capella. Passaven un dia o dos o una nit i tornaven a marxar. Jo crec que no hi havia cap més... No hi havia cap més puesto de recull per poder auxiliar una nit. I llavors la gent, com que ho veia, com que estem dalt un turó, doncs veien entre la torre i la capella, venien, passaven la nit i adiós muy buenas. Hi ha una pica molt maca, molt senzilla, molt normal, que jo crec que també és del segle igual. L'entrada principal també és una arcada, de romànica o gòtica, que jo crec que la gent que també ha vingut a dalt al castell, la capella dalt al castell d'Olèrdola, del castell de Dot, és igual que la nostra, perquè jo m'he fixat i he fet dibuixos, i he fet fotos i tot, i dic, són iguales, han de ser del mateix segle.
No tenim cap data concreta de saber quan es va construir la capella de Moja. Sabem que, si no m'equivoco per dates, és el 1098, hi ha una concessió del papa en aquell moment, doncs, que li dona el monestir de Sant Cugat o li confirma els drets sobre el poble de Moja i l'església de Moja. Per tant, podem entendre que en aquell moment ja estava construïda, no sabem si 30 anys abans, si 40 o 50. La primera notícia que coneixem del poble de Moja és del 981, on surt Moja, surt documentada, i després la data potser més important i més característica és el 1010, on la persona, la d'Albert de Moja, parent de la família Vescomtal del comtat de Barcelona, doncs mora amb la campanya o l'expedició que es va fer a Còrdoba, i ell era el senyor de la Torre de Moja. A partir d'aquí, a la seva mort, el que fa en el seu testament, que és un testament que provocarà doncs, un cisma o una rivalitat molt aparent entre vescomtes i comtes de Barcelona, deixa totes les seves possessions a el que és el monestir de Sant Cugat. A partir d'aquí, doncs, podem dir que el monestir de Sant Cugat és el propietari del que seria l'alou de Moja. A partir d'aquí, doncs, entre el 1010 i el 1098, entendríem que seria o hi podria haver la construcció d'aquesta església. A partir d'aquí, què seria Moja en el segle X? Doncs segle X, segle XI, doncs suposo que seria una població petitona, amb una torre. Sempre hi ha la discussió de qui és primer, si la torre o l'església. En aquest cas, podem arribar a pensar o creiem que pot ser una torre, perquè pot ser anterior, sembla ser que hi podria haver algun tema ibero-romà, perquè precisament a Moja també hi ha restes encara íberes. S'han detectat en diferents espais, s'han desparat diferents sitges i, per tant, doncs, demostraria encara més la rellevància. Els medievals, les persones que venen des de Barcelona tornant a ocupar el territori, diguéssim, del Penedès, acaben precisament ocupant, valgui la redundància, els espais que ja tenien altra gent, no? En el cas dels ibers, visigots ja seria molt exagerat i serraïns encara seria més complicat, no? Però en tot cas només fan que ocupar els espais que ja tenien els altres espais. I aquí doncs, ho redifiquen o simplement ho consoliden.
és l'efecte de a tot Espanya hi ha d'haver com a punt neuràlgic, com a punt de començament d'un poble, o una església, o una torre defensiva, no? O és la religió la que fa avançar el territori, o és, en aquest cas, la torre el que seria l'aglutinament de població, principalment a veure aquí. I després, doncs, hi ha els camps de conreus, o diferents espais, o rius, sistemes de comunicació, diguem-ne com vulgueu. En aquests moments, per què sabem més de la torre? Precisament per la documentació de D'Albert, precisament per aquests judicis que s'entreveuen o que estan escrits i documentats entre la família Vescomtal i el clan Comtal, perquè la família Comtal no accepta aquest testament d'Albert de Moja, no l'accepta, i doncs el que fa és reclamar aquestes possessions per ella, i aquí hi ha un litigi entre les dues parts que farà que després pràcticament desemboqui en una petita guerra civil, no? Això és el que ens fa entreure que hi hagi molta més documentació de la torre, i que probablement l'església, si és que no hi havia un temple més antic, probablement l'església estigui construïda després de la mort de l'Albert de Moja, que seria del 1010. He fet un llibre de visites de la gent que va venint i m'apunto la gent que ve, inclús els hi faig fer una signatura i em diu i els hi pregunto de quin poble són. M'ha vingut gent d'Argentina, m'ha vingut gent de Polònia, inclús al temps de la Guerra Civil a la Iglesia Gran hi havia unes pintures fetes que del senyor Ferrepino, ara no me'n recordava el nom, Ferrepino, que aquest senyor havia sigut de Sitges. I aquest senyor Ferrepino, abans de la Guerra Civil, va pintar a l'absis de la Iglesia Gran les pintures que tenim, Sant Jaume, Sant Cugat, que havien Moja havia pertanyut, havia pertès al municipi de Sant Cugat. Llavors tenim Sant Jordi, amb el seu clàssic dragó, i tenim Sant Jaume, que és el patró de Moja, de la Festa Major. Doncs aquests senyors, amb la Guerra Civil, aquestes pintures van desaparèixer. La Iglesia Gran es va cremar tota. Va quedar molt malmesa, i aquest senyor Ferrepino tenia uns esborralls, tenia uns dibuixos fets que ell havia fet abans, i després a l'any 42, 43 o 41, no me'n recordo, hi ha unes dates, que també ho va tornar a pintar. I realment d'aquest senyor em va venir una neta a fer la visita, van venir una colla de Sitges amb un bus, I no sé, parlant, diu, jo sóc la neta del Ferrepino. Dic, sí, home, diu, vaja. Diu, doncs m'has de signar el llibre de visites. I em va fer un escrit, també, que va estar molt contenta recordant el seu avi, i em va fer una signatura i una dedicatòria per la capella. És una capella que ha tingut diferents restauracions, evidentment amb la construcció de l'església gran del costat del 1870. Aquesta capella provoca diferents modificacions. Una anècdota, la principal en aquest cas seria que s'ordena enderrocar la capella. I és el governador civil de Barcelona el que en un moment determinat diu que què estan fent, que aquesta capella té un valor històric important i que, per tant, no es pot tirar enrere. Això provoca un canvi a l'hora de fer els planells del Jeroni Granell, que fa l'església gran. Com a anècdota, anècdotes de cap aquí n'hi ha diverses més, a la Guerra Civil o abans de la Guerra Civil, per exemple, el 36, els Amics de l'Art Vell doncs, promouen una restauració d'aquesta capella, una restauració que s'ha de, si no m'equivoco, estic parlant de memòries del 1936, on hi havia un secretari que era de Moja, i per tant per això fa que aquesta gent de Barcelona doncs, vinguin a restaurar aquesta capella, que tenien també una petita obsessió pel romànic, no? Aquesta capella s'inaugura i després al cap de 4 dies comença la Guerra Civil, per exemple, no? Aquí ve el bisbe, ve tota la gent, es fa tota la inauguració corresponent, i bueno, anècdotes de la Guerra Civil des del punt de vista de que venen uns milicians de Vilafranca, cremen l'església gran de Vilafranca, la Ràpita i els Monjos, cremen l'església gran, i no, o la llegenda el que diu, o la Vox Populi el que diu, acaba dient, és que no es crema la capella perquè no hi havia fusta a dintre, no? En canvi l'altre sí que tenia fusta i per tant aquesta no es crema. I un intent de fer caure el campanar i que doncs alguns veïns del poble doncs, tracten d'evitar-ho. O la salvació de part dels elements religiosos, que hi ha una certa canalla que el pren i l'acaben guardant, elements que després no s'han trobat mai més, per exemple, no? però que seria tremendament atractiu. Una altra curiositat, per exemple, que et puc explicar és que una vegada es van fer excavacions a darrere o es van fer unes obres de reforma del que seria el carrer Sant Jaume, van aparèixer unes tombes al darrere, no? Immediatament es van tapar i algun dia doncs, la nostra intenció com a grup d'Ateneu doncs, es podia donar un pas més endavant i intentar fer aquesta percepció. Sabem que darrere dels absis d'aquests espais doncs, normalment s'enterrava gent important. Dita la llei, feta la trampa. També hem de pensar que al costat d'aquesta església era el cementiri parroquial, i serà un cementiri parroquial fins gairebé el 1890, que llavors espai marxa i es treu cap a un altre cantó. Per tant, aquest espai ha d'estar remogut i ha d'haver estat doncs, ocupat en diferents èpoques de la vida. Seria curiós, no?, poder doncs, excavar una miqueta la part de darrere per saber doncs, si hi havia algun personatge important enterrat en aquest espai d'aquí. Però queda pendent. Aquella persona que li agradi el romànic, aquella persona que li agradi una miqueta la història, que li agradi la història del Penedès, que li agradi la història d'Olèrdola, que li agradi una miqueta en general, quedarà encantat. És una visita que no és llarga, que es fa amena, que hi ha llocs, espais molt propers per poder estacionar el vehicle i que pots venir fins i tot a peu amb un caminet des de Vilafranca i que doncs, després pots arribar a complementar, si vols, amb qualsevol espai. Visita la Torre de Moja, visita el celler cooperatiu, d'una passejada pel poble, un poble encantador en què tenim les vinyes al costat, repetirà.
Bé, doncs això s'acaben aquestes 3 hores de ràdio d'aquest divendres. Tanquem també la setmana i us emplacem a gaudir del cap de setmana, d'aquest parell de dies que tenim per davant. Al llarg de la setmana us hem fet un munt de propostes perquè li traieu el suc al màxim i ens retrobem dilluns a les 9 i pocs minuts. És dilluns, per tant, començarem la setmana explicant què passarà dia a dia. Hi haurà esports, hi haurà actualitat. Dedicarem una estoneta a cuidar-nos amb la coach i psicòloga Montserrat Ferraro i una estona a l'anàlisi amb Pere Martí, tot feinejant amb la filosofia. Gràcies per ser-hi, bon cap de setmana.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.